El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
I precisament per conèixer en detall les afectacions del coronavirus i sobretot saber com i quan podem infectar-nos de la malaltia i les afectacions que tot plegat pot tenir a la nostra salut, podem conversar aquesta hora amb la doctora Marta Navarro del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia, doctora.
Hola, bon dia.
Mirarem de respondre en els pròxims minuts els dubtes que tinguin els ciutadans al voltant del coronavirus i la primera pregunta que li llenço és com ha arribat el coronavirus al món? Ho saben?
Bueno, ja saps que els coronavirus són uns virus que són de procedència animal. I llavors, bueno, cada vegada més ens està passant amb aquesta malaltia i amb altres, doncs, que invadim els circuits per on circulen els coronavirus i de manera accidental l'home entra en contacte amb els animals i amb aquest virus. Doncs el virus pot fer una mutació que s'adapta al nou hoste que som nosaltres en aquest cas. De on va venir? Doncs ja saps que hi ha diferents possibilitats i sembla doncs que ara hi ha alguns animalets, no, que s'han anat anomenant com possibles transmissors.
I el famós pangolí, no?
El pangolí, que sembla que al final pobre va sortir de la llista negra, i també doncs el ratpenat era un dels altres animals amb els que es barallava la possibilitat de que poguessin ser l'origen.
El que sí que sembla, però, de totes és que prové d'un animal.
Sí.
Uh-huh. Com es pot transmetre? Perquè aquesta és una altra dels dubtes que se'ns planeja damunt la taula, no? Per exemple, si jo he compartit taula amb una persona que pugui estar infectada al coronavirus, tinc molts números d'estar infectada al coronavirus?
Mira, no penso que no ens hem d'alarmar, perquè això, no, respondre això que sí seria segurament donar una alarma a la gent. Hem de pensar que la malaltia que més s'assembla al coronavirus, no, que tenim ara, que tenim molt per la mà, és la grip. És un virus que es transmet, doncs, pel contacte directe amb la persona malalta, especialment amb les secrecions respiratòries. La gent quan tus, no, si no es posa la mà, no, o el braç davant de la boca, doncs aquestes gotetes que emeten són les que són les possibles transmissores del virus. I doncs, també és veritat, doncs, que a través de, si tu tens la mà bruta, doncs, de petites gotetes de saliva i toques una superfície, doncs pots encomanar una altra persona, però el virus fora del cos és mort també, i llavors no, si una persona ha tocat una taula i al cap d'una hora hi poses tu la mà, doncs segurament això no hi ha transmissió, seria de ser una cosa molt més directa i molt més ràpida.
Uh-huh. Aquesta part potser més personal i vaig directe a les preguntes, que potser perquè, per exemple, nosaltres aquí a Ràdio Sabadell ens l'hem feta, no? Nosaltres parlem amb una espongeta d'esponja, d'aquestes de carxofa, que és comúment coneguda. En aquestes carxofes podrien restar restes de coronavirus que podrien afectar alguna persona que vingui després?
Si tu no te la poses directament a la boca, és difícil, no volen els virus un cop estan enganxats a un lloc, no se'n van volant, saps? Hauria de ser realment frec a frec i realment molt ràpid des d'una persona a una altra. Seria una cosa una mica, jo penso, difícil, eh?
Uh-huh. Es parlava també de la distància, no?, que hauríem d'estar de la persona amb la que compartim sala perquè això ens pugui afectar directament o no. Aquesta distància també està catalogada o són d'aquests falsos rumors que circulen per internet allò,
sí,
agrapats?
Més que res, ja et dic, tu no transmets el virus per tots els poros de la teva pell, sinó que ho transmets realment amb les gotes respiratòries que tu exhales quan el tossir, l'estornudar, no? I bueno, i aquestes gotes sabem que poden arribar, doncs, fins a un metro i mig, que seria la distància que si tu estàs amb una persona que està malalta, estossegant i així, hauries de deixar, doncs, de distància prudencial per evitar que aquestes gotetes t'arribin fins a tu.
Uh-huh. Per tant, aquests confinaments que es fan de les persones que es parla de cercles, no?, que estan a contactes d'aquesta persona, en què es basen aquests contactes? Què ha de passar perquè siguis contacte d'una persona? Li pregunto, doctora, també perquè aquests dies des del Departament de Salut s'ha emès aquest qüestionari, no?, en què es posa tres qüestions diferents que s'han de respondre i una d'elles és vostè contacte d'alguna persona que pugui estar afectada pel coronavirus? Què vol dir ser contacte, no?, d'una persona que pugui estar afectada pel coronavirus?
Ser contacte vol dir que passes estona, no? Estona vol dir no un contacte en què et saludes un moment, sinó que passes una estona, una estona llarga, dins d'on té una habitació tancada, sense ventilació, per exemple. Ser contacte al carrer segurament és molt més difícil, molt més poc brut, no? Menys contacte al carrer que si treballes a la mateixa oficina dintre d'una habitació de 2 metres quadrats, no? Quan més aire hi ha entre mitges és més difícil que aquestes gotetes t'arribin fins a tu i et puguin encomanar.
Ara ho associava vostè, no? Parlava de la grip, que és una associació que fem tots molt sovint, no? El coronavirus és com una grip. Però, doctora, si és com una grip, que estem molt acostumats a patir-la a casa nostra, per què hi estem posant més èmfasi en aquest cas?
Bueno, sempre que hi ha una malaltia nova, no, ens causa de manera natural i de manera lògica, jo penso, una mica de por i de prudència perquè no sabem fins a quin punt, no, fins a quin punt arribarà. I és prudent i és normal doncs, tenir una mica de precaució amb una malaltia que tenim un recorregut de 3 mesos, encara no, fet i fet, d'evolució de la malaltia. Sí que sabem coses que és, bueno, que és semblant a la grip, ja dic, el mecanisme de transmissió, la simptomatologia doncs, també és molt semblant, i també sabem doncs, que hi ha casos doncs, que tenen malaltia molt greu, i és una mica per això és la prudència, no?, d'intentar doncs, intentar aturar aquesta, no?, aquesta epidèmia al màxim. Una mica en previsió doncs, de que puguin haver-hi casos com greus, igual que passa doncs, també amb la grip. La grip també molt sovint cada any tenim pacients doncs, que ingressen a la UCI i que tenen una evolució doncs, dolenta, ja ho sabeu.
En aquests casos greus, què ha de passar perquè es produeixin?
Mira, dels casos greus que hi han documentats a la literatura, no, principalment són casos que s'ha publicat dels pacients a Xina, doncs gran part d'ells són pacients doncs, que ja tenen, que són gent gran, que tenen altres malalties o respiratòries o cardíaques o diabetis, no, que ja els fan doncs, més sensibles a que una malaltia els acabi descompensant i els acabi matant.
És més contagiós, però, el coronavirus fins on sabem ara que una grip normal?
Mira, sembla que és semblant, però potser per les dades que hi ha poder sigui una miqueta més. És veritat que encara és, com que és una epidèmia tan recent, no tenim encara totes les dades disponibles en quant a la seva contagiositat. Però sí que per les dades que hi ha, bueno, poder és una mica un pèl més que la grip.
I l'altra qüestió que jo crec que circula per activa i per passiva i que molts dels oients segur que ho han sentit és allò de és més o menys greu que una grip normal. A hores d'ara podem dir amb certesa si el coronavirus és més o menys greu que una grip convencional?
Mira, la veritat és que del coronavirus el que sabem és que també ha reivindicat no tant de la nostra experiència, perquè per sort doncs, encara no hem tingut massa casos aquí ni a Catalunya o en el nostre medi, però sí per el que estem veient que ens arriba doncs, d'altres llocs on sí que hi ha casos greus, doncs que el 80% de la gent que està malalta sol tenir un quadre lleu. Un quadre lleu doncs, tipus gripal, un quadre doncs, de respiratori, amb tos, amb una mica de moquets, amb febreta, molt mal cos, dolor de les articulacions, i sí que hi ha, doncs, hi ha un petit percentatge d'aquesta gent doncs, que habitualment són gent doncs, que també pateix d'altres malalties, com et deia, i que estan, doncs, són més grans i són més fràgils, són dels que poden acabar desenvolupant malaltia més greu.
Per tant, s'ha de tenir especial atenció en aquest sector de la població. Li dic, doctora, perquè, clar, en realitat, respecte de la grip normal, no prenem cap mena de mesura, no?, com en les que estem prenent amb el coronavirus, no? I potser això és el que està generant una mica més, permeti'm l'expressió, de pànic o de psicosi entre la població, però entenc que aquestes mesures es prenen perquè mèdicament està clar que s'han de prendre, no?
Mira, ja et dic, hi ha diversos factors, jo penso. Una és perquè tot això, un virus que és nou, sempre, no?, d'entrada la prudència fa que ens el prenguem seriosament, perquè no sabem si aquest virus serà molt lleu o pot ser molt greu, no? I ara portem 3 mesos d'epidèmia i, bueno, i estem una mica coneixent el virus a mesura que, de dia en dia. Per tant, tota la prudència jo penso que està bé i és lògica i prudent fer-ho. L'altra cosa és que, per exemple, de la grip, ens disposem una vacuna, que sabem que no és una vacuna 100% efectiva, ni molt menys, tant de bo, però sí que pot donar una protecció, especialment per a aquesta gent, doncs, que sabem que és més vulnerable. En canvi, del coronavirus, doncs, es parla doncs, que probablement en un futur se'n disposi una, però a hores d'ara no en tenim. Tot això doncs, fa doncs, que la prudència mani, no? I que el fet doncs, que sigui una malaltia doncs, que, es pugui transmetre de via aèria de manera doncs, no, relativament fàcil, igual que altres, doncs fa que tinguem que prendre unes mesures, no? Que és veritat que jo penso que a vegades alarmen a la població, però bueno, crec que és lògic doncs, per intentar contenir al màxim aquesta malaltia.
Parlàvem ara de població de risc, s'ha assenyalat molt la gent gran, però què passa, per exemple, en una altra població de risc que sovint s'assimila a la grip, com són les embarassades? També són població de risc?
Pues mira, dels casos que hi han hagut poques embarassades. Així com amb la grip sí que és una població, no?, que sempre es considera molt de grip, molt de risc, de moment no sembla doncs, ni que les embarassades hagin tingut més problemes que la resta de la població i tampoc sembla que hi hagi hagut problemes doncs, amb els nadons que han nascut d'aquestes embarassades.
I els nadons que ja, és a dir, que ja tenen uns mesos, que tenen 6, 7 mesos, 10 mesos, 12 mesos, en aquest cas, en aquests primers nadons de petita edat, se sap si patirien molta afectació o no del coronavirus o depèn de si tenen patologies prèvies?
Mira, jo només no tinc molta informació al respecte, però només et puc dir que de la sèrie que és més àmplia publicada, que és la dels xinesos, que va ser de 1.100 xinesos, hi havia un petit, no arribava al 1% els casos que eren menors de 14 anys.
Per tant, també per es diu això, no? Sí, li deia, doctora, també es diu això, no? Que els majors de 65 anys són els que s'han de preocupar. És una afirmació correcta, diguéssim.
Bueno, preocupar, bueno, són una població...
Han d'estar atents, si vol, en alerta.
Que poden tenir una mica més de risc. A veure, gent de 65 anys n'hi ha estupendament sanos i perfectes, eh?
Doctora, respecte a les mesures que estem prenent de tancament de diferents qüestions, de no permetre activitats, doncs, per exemple, multitudinàries, el camí és aquest, el camí ha de ser aquest. Li dic perquè, per exemple, per xarxes socials circula molt que la fotografia fixa que ens està oferint Itàlia ara és el camí cap on va l'estat espanyol. És així?
Què vols dir?
Em refereixo a la situació de tancament d'aeroports, tancament d'escoles, confinaments, tancaments d'algunes regions. És el camí cap on va l'estat espanyol a nivell d'anar restringint cada cop més la circulació de les persones per evitar aquesta expansió del virus?
Sí. Bueno, una mica també ho anirem veient en la mesura que veiem els nous casos que vagin sortint de dia en dia. Jo crec que una mica allà a Itàlia doncs, és veritat que hi ha hagut un increment molt ràpid en poques setmanes i això fa que s'hagin de prendre unes mesures més extremes. Aquí estem, jo crec que començant, veurem en les properes setmanes cap a on va la cosa. El que sí que és cert és que, bueno, com que també una mica veiem les coses que van fent els altres països, també ens permet aprendre doncs, de les seves decisions, no? Tant si són encertades com al revés.
Hi ha també aquest alarmisme social, no? Les farmàcies, avui a Ràdio Sabadell a les últimes hores ens hem fixat en les farmàcies doncs, que troben doncs, aquesta situació de pràcticament que no hi ha gels desinfectants, que no hi ha mascaretes. Estem fent alarmisme en aquest sentit?
Bueno, jo crec que sí que no cal gel desinfectant. L'aigua i sabó és perfecta per rentar-se les mans i no cal cap gel especial per rentar-se. Sí que és molt important mantenir les mans netes i això és pues, una cosa d'higiene bàsica per aquesta malaltia i per moltes altres. Però jo crec que no cal anar als gels desinfectants de manera única. L'aigua i sabó és perfectament vàlida i genial.
I com ens hem de rentar les mans? Perquè això també ens han dit que no ho acabem de fer del tot bé.
Bueno, hi ha uns vídeos molt macos de l'OMS que es poden mirar que hi ha un com es renta les mans de manera de manera correcta, que això implica gastar-hi un o dos minuts rentant-se les mans ben bé. Però bueno, una bona higiene, doncs amb mans, aigua, sabó, refregant-te doncs, entre mig dels dits, sota de les ungles i bé, és suficient.
A l'hora de tossir, com hem de tossir?
Bueno, això ja ho sabeu, que tossir posant-se la mà a la boca doncs no és una bona idea i que el que es recomana és posar doncs, la flexura del colze davant de la boca o la màniga per intentar doncs, parar les gotetes que ens surten de la boca quan estossequem o estornudem.
Li dibuixo un quadre, doctora, a veure què em diria vostè que hauria de fer. Una persona que porti X temps amb tos, que tingui la sensació doncs, que està constipada d'un constipat convencional, però que no hagi viatjat en zona de risc, que no s'hagi topat amb ningú que pugui ser un contacte de coronavirus. Aquesta persona què ha de fer?
A veure, si està bé, si és un quadre lleu, doncs segurament no hauria de fer res especial. Si té febre, té sensació com de li falta la respiració o veu doncs, que aquest quadre respiratori que té doncs, de fa uns dies en lloc d'anar a menys, que és el normal de tots els quadres, no? Aquests respiratoris que cap d'uns dies millorin, persisteix o va pitjor, doncs hauria de consultar amb el seu metge de família.
És convenient anar als centres d'atenció primària en la situació en la que ens trobem actualment?
Bueno, pues és el que tenim. Si ha sigut contacte, ja heu sentit tant que si heu sigut contactes d'un cas confirmat de coronavirus, llavors sí que no es recomana desplaçar-te pel risc doncs, que tu també puguis ser i anar a un lloc doncs, on puguis encomanar doncs, aquesta possible malaltia a terceres persones, però hi has de trucar doncs, al 061 perquè et vinguin a atendre a casa millor. Però però si tu et trobes malament has d'anar al metge de capçalera perquè igual doncs, et detectes amb el coronavirus i pots tenir una pneumonia normal i corrent o una altra patologia, saps? I per tant, t'han de diagnosticar el que et passa.
Doctora, dues preguntes encara que li faig més al voltant de les aglomeracions, perquè aquests dies n'estem parlant molt de si s'han d'anul·lar, no s'han d'anul·lar determinats tipus d'actes. Aquestes mesures serien en tot cas per prevenció, no? Per evitar l'expansió d'aquest virus.
Exacte, sí. Exacte, és totalment per prevenir l'expansió del virus, exacte.
Però imagini's ara que nosaltres tenim muntada una calçotada per aquest cap de setmana, som 30-40 persones, la podríem fer o millor no fer-la?
Això ja és decisió de les persones que ho munten, eh? No entraré...
En detalls tan personals, no? Però...
No puc saber, no, són coses molt personals, ja ho saps tu, que la vida hi ha moltes condicions.
A nivell d'administració, però, el que sí que recomana és evitar al màxim aquestes aglomeracions.
Exacte.
Tancar les escoles aniria en aquesta línia?
Quan ho han fet ha sigut per aquest mateix motiu, exactament.
Però a hores d'ara a Catalunya no sembla que s'hagi de prendre aquesta mesura.
De moment no, és que dic, això és un... Mira, les recomanacions que es fan un dia, l'endemà es poden variar, perquè és una epidèmia que va canviant i que de dia en dia la cara d'aquests números de l'epidèmia van canviant i segons el número que vagin sorgint, jo crec que s'aniran fent cada vegada doncs, mesures segons el que hi hagi.
Doctora, per acabar, quina és la situació a aquesta hora a l'Hospital de Sabadell?
Doncs bé, doncs aquesta hora doncs, és una situació de calma. Hi ha malalts a urgències, com sempre n'hi ha, alguns amb sospita de que puguin tenir aquesta malaltia, altres d'altra, i una mica doncs, preparant-nos per si en el suposat cas que pugui haver-hi doncs, més casos en les properes setmanes.
De moment de casos confirmats en tenim 4, no n'hi ha cap altre, no?, que s'hagi produït en les últimes hores?
Ja sabeu que aquestes dades les gestiona el Departament de Salut. De casos del nostre hospital, ja sabeu que el que està confirmat són aquests 4.
Doncs doctora Marta Navarro, del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Vale, d'acord, vinga, gràcies.
Que vagi molt bé, que tingui un bon dia.